Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa. S'incorpora Marga Xifra als comandaments tècnics i seguim pendents de la notícia del dia, d'aquest succés, d'aquest incendi que es declarava a primera hora del matí, a les 5:20, en un edifici de Magaluf. De moment sabem que hi ha dues persones mortes, una d'elles en estat, un ferit en estat crític i altres 9 ferits en aquests moments. Segons fonts coneixedores del cas, el succés s'ha declarat minuts després de les 5 a l'edifici Trianon del carrer Federico García Lorca. Estem parlant d'una zona molt pròxima a Punta Balana. I fins a aquell lloc dels fets s'han desplaçat nombroses patrulles de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, bombers de Mallorca, també ambulàncies. Els accessos a la via han quedat tallats al trànsit. Recordem que ha estat el foc que s'ha calat a la planta 3 d'un edifici de 9 plantes. Aquesta planta 3 equival al que seria una planta menos 1. De moment hi ha 24 afectats en total, persones que romanen confinades en aquest edifici pendents de poder ser evacuades perquè, com explicaven el cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonin, fa uns minuts en aquest programa, algunes d'aquestes estructures encara romanen molt calentes i per aquesta raó no s'ha pogut evacuar tota la gent que roman encara a casa seva. Alguns d'ells, de fet, se trobaven als balcons a l'espera de poder ser evacuats. Tot d'una, connectarem amb la nostra companya Maria Antònia Esquines i també intentarem ampliar la informació d'aquest succés. Avui, però, parlam d'una de les àrees clau per l'economia de les Illes Balears. Ens referim a la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia. Joana, bon dia de nou.
Així és, Marta, bon dia de nou. En els darrers mesos, el departament que dirigeix Alejandro Sáez de San Pedro ha impulsat noves línies d'ajuts per reforçar el petit comerç. També ha afavorit el relleu generacional dels negocis i modernitzant també els establiments de proximitat que avui volen conèixer una mica més de prop.
I també destaquen, Joana, les mesures de suport als autònoms en programes com el 4.0 i els ajuts per autònoms consolidats orientats a millorar la competitivitat, la digitalització i la sostenibilitat dels negocis. Tot plegat en un moment en què les Balears continua registrant un bon comportament de l'activitat emprenedora i també comercial.
Poden saludar el conseller Alejandro Sáez de San Pedro, que ja se troba als estudis amb nosaltres. Conseller, bon dia.
Hola, muy buenos días.
Ara just els meus companys feien referència a un fet molt important, aquesta quota zero per als autònoms, Balears, terra d'emprenedors. Quina valoració fa d'ençà que s'ha posat en marcha?
Pues mira, precisamente esta noche se ha terminado el plazo de solicitudes para las ayudas cuota cero para los autónomos y la verdad es que hemos más que duplicado las soluciones respecto a la edición anterior. Estamos muy contentos y esto denota que Baleares es una tierra de autónomos, somos la comunidad autónoma que más estamos creciendo en autónomos y yo creo que no hemos descubierto nada, pero desde hace 3 años nunca se había hablado tanto de autónomos en Baleares. Era es un colectivo básico para el desarrollo de nuestra economía y yo creo que lo que estamos haciendo es poner en valor esos más de 100.000 autónomos que hay en Baleares.
Un col·lectiu dels autònoms que d'alguna manera sempre històricament ha reivindicat, no?, més ajudes, que se les presti més atenció, per dir-ho d'alguna manera. Ara vostè deia, no?, que sí que la seva conselleria té la mirada posada en ells des del començament. Aquestes ajudes per autònoms consolidat també han de dir que cerquen reforçar negocis que ja han superat els primers anys, no només ajudar en els que comencen. Quines necessitats en general detectau entre aquest col·lectiu, entre els autònoms que també ja estan una mica més consolidats?
Los autónomos que ya están consolidados, estas ayudas que usted decía, para aquellos que llevan más de 3 años, lo que llamamos autónomos consolidados, son ayudas específicas para mejorar su trabajo, para mejorar su competitividad. Estamos hablando el que es un autónomo fotógrafo que le podamos ayudar a comprar ese equipo de fotografía nuevo que necesita, el que es arquitecto su material, el que es un comercio, incluso ayudas para mejorar la rotulación, los escaparates, son ayudas específicas para ayudarle a hacer mejor su trabajo que ya está consolidado. Eso es un poquito el enfoque de estas ayudas para aquellos que llevan más de 3 años. La cuota cero que hablábamos antes, todo lo contrario, para los que llevan menos de 3 años.
I conseller Sáenz de San Pedro, també s'han anunciat ajudes extraordinàries vinculades en els efectes del conflicte entre Israel i l'Iran. Com poden afectar aquests esdeveniments internacionals en els autònoms de les illes? Perquè, clar, de vegades les batallades, les ales d'una papallona a l'altre costat de món, fa que tothom hagi de patir les conseqüències. Com es pot ajudar des del govern en aquests autònoms?
Precisamente cuando estalló esta crisis, una de los focos que teníamos muy claro desde el govern, tenía muy claro la presidenta, era que ayudásemos a articular para los autónomos. Entonces se empezaron a articular una serie de ayudas en distintos ámbitos. En el sector comercio, y los bonos comerciales, hay una partida porque gran parte del comercio es autónomo, pero también otra partida de 10 millones de euros dirigidas a dos sectores muy afectados por el incremento de los costes energéticos y de las materias primas vinculados a la guerra de Irán, que es la industria y la construcción. Y dentro de la industria y dentro de la construcción también hay muchos autónomos. Prácticamente la mitad de la dotación va para ayudas a los autónomos para compensar el incremento de coste energético a través de una declaración responsable, que eso también nos lo piden los autónomos desde el primer día. Ponéndolo fácil. No nos pongáis muchos papeles para rellenar, porque yo me tengo que dedicar a esto, el 100% de mi tiempo es para esto y no me puedo dedicar o buscar un amigo que me ayude a identificar la convocatoria. Entonces, lo hemos hecho muy simple, vía declaración responsable. Esas ayudas para la industria y para la construcción están en el día 15. Entonces, un autónomo que sea electricista, que tenga una actividad industrial, aquellos vehículos vinculados a su propia actividad industrial, a su actividad, pues hay una bonificación, una vía declaración responsable por cada uno de los vehículos, así como también las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Eso lo estamos haciendo, empieza en el día 15 y era una idea muy clara. Tenemos que ayudar al autónomo, siempre todas las convocatorias hablamos de tejido empresarial, pero está un poco escondido a veces que el autónomo también puede. Desde hace 3 años las separamos, identificamos claramente que el autónomo puede, porque el autónomo, lo que comentabais antes, el autónomo suele estar solo, el 85% de los autónomos es él consigo mismo, no tiene más ayuda que la suya o la de su portátil o la de su gestor, y se lo tenemos que poner muy fácil.
Els autònoms, el gran repte avui dia, i sense deixar de banda tampoc, perquè molts d'ells també són autònoms, el petit comerç. Conseller, què li dirien a aquests petits comerços que malauradament aquí a les Illes Balears han hagut de tancar la barrera, que estan pendents també de poder sobreviure? No és fàcil avui dia fer front als costs del lloguer, no? Dur a terme o continuar una empresa que a vegades no té relleu generacional, que ha de competir amb uns lloguers, com explicaven, tan alts, però que també han focalitzat vostè una línia d'ajuts al petit comerç.
El petit comerç es esencial para el desarrollo de Baleares. Si identificamos el pequeño comercio y cogemos una dimensión económica, aquel que tiene menos de 10 trabajadores, prácticamente en Baleares tenemos más de 11.000 pequeños comercios. Y de esos 11.000, prácticamente un 70%, volvemos, también son autónomos. Y por ellos tenemos que estar trabajando cada día, y ellos tienen una problemática añadida, que la que comentaba, que es el relevo generacional. Ocurre en Baleares, ocurre en Barcelona, ocurre en Madrid, ocurre en toda España. Estamos en una situación de problemas con el relevo generacional en todos los ámbitos de la economía, pero el comercio y el pequeño comercio es especial. ¿Por qué? Porque el pequeño comercio es el que le da vida a nuestras calles, a nuestros pueblos, a nuestros barrios. Cuando vamos a comprarnos un americano, cuando vamos a comprarnos un calzado, cuando vamos a un colmadito, pues nos pasamos más tiempo del que tenemos que estar, porque pegamos la charraeta con el dueño, hablamos del fútbol, hablamos de la visita del Papa, hablamos de muchas cosas, compramos una cosa, y eso no desaparece ni tiene que desaparecer. Por eso también estamos ayudando al pequeño comercio en algo tan sencillo como buscar a quién dejar las llaves cuando se jubile en Vicent, que se va a jubilar dentro de 2 años y su hijo pues está haciendo otra actividad y no quiere. ¿Qué hacemos? Pues hemos habilitado también un programa de relevo generacional para ayudar a los pequeños comercios, incluso a las pequeñas industrias, para buscar emprendedores, buscar autónomos, buscar gente que diga, yo quiero. Entonces les ayudamos y ya hemos cruzado ya unas cuantas operaciones, tenemos 15 prácticamente a punto de cerrar, y es muy bonito el otro día en Menorca como un pequeño colmadito de barrio, la dueña se jubilaba y las 2 empleadas metidas de este programa pues cogieron el relevo del negocio. Encantadoras, Txelo i Irene, un saludo para elles.
No, i que també és cert que vostè de, no, que això passa a totes les grans ciutats, no, que les grans marques, les grans línies comercials i són a totes bandes, però és vera que allò que molt diferencia és el petit comerç, sobretot en els municipis, no, en els pobles, on també té aquella cosa especial, no, de xerrar amb en Miquel de la botiga, de saludar en Joana de la floristeria, no, i que d'alguna manera també tenen tots una història darrere. Parlant de municipis i parlant de petit comerç, no sé si heu detectat, no, que, per exemple, hi ha molta de gent, o segueix havent-hi molta de gent que vol mantenir aquests negocis, per ventura no té relleu generacional, i és aquí on aquest programa d'intercanvi o de traspàs, no, d'unes mans a unes altres, pot fer que se mantengui viu i obert en el públic, en els ciutadans.
És així. Nosotros hace 2 años ya empezamos a salir a la calle a preguntar. Ya preguntamos a los comercios, a través de los ayuntamientos, de los pequeños municipios, les preguntábamos cuál era la problemática. Y la verdad es que es llamativo que la mitad de que los comercios que saben que van a cerrar dentro de 5 años, la gran mayoría de ellos, más de la mitad, no saben qué lo van a hacer. Saben que se jubilan y no saben lo que van a hacer. No tienen un hijo, un sobrino, no tienen un cuñado que le dejen el negocio. Entonces, ahí nace este programa. Buscar alternativas para que esos negocios, esos comercios de fuerte arraigo en los municipios, esos pequeños negocios, no cierren, porque son los que le dan vida. Entonces, ahí nace este programa de relevo generacional, precisamente para buscar la viabilidad de estos negocios, que ya per se son arraigados, como estaba diciendo, son viables, pero necesitan a alguien que coja las llaves. Ese es el programa, y la verdad es que estamos contentos, está teniendo mucho éxito.
Ha sintonitzat IBETA Ràdio, això és del dia, i som en conversa amb Alejandro Sainz de San Pedro, conseller, entre d'altres, de comerç, i volia demanar una altra vegada per als autònoms. No és qüestió de brevejar, senyor conseller, però és cert que les Balears continuen liderant el creixement d'autònoms a escala estatal. Quines són les claus d'aquest bon comportament dels autònoms aquí a casa nostra?
Nosotros también tenemos unos autónomos cíclicos, que suben y bajan pues, también con la temporada. Vivimos en una economía prácticamente de servicios, y también tenemos mucho autónomo en el sector servicios, en el sector de la hostelería, pero sobre todo ese crecimiento que tenemos, ya no solamente el incremento abril-mayo, sino mayo-mayo, somos líderes a nivel nacional en crecimiento. Quizás sea porque somos islas, quizás sea porque somos emprendedores, somos unas islas de emprendedores, pero sí, la verdad es que es un orgullo liderar el crecimiento de autónomos en España, y precisamente por eso tenemos que estar con ellos en medidas que podemos hacer desde aquí, porque desde Madrid ayudas que se podrían hacer no se están haciendo. El IVA franquiciado, es decir, aquellos autónomos que no facturen o facturen menos de 85.000 euros, hoy no deberían presentar declaración de IVA. Hoy no deberían presentar las facturas con IVA. Pero lo están haciendo porque el Gobierno de España, desde el 1 de enero del 25, tenía que haber aplicado la normativa europea, y no la está aplicando. Mientras no la apliquen, o mientras nosotros no lleguemos a aplicarla, tenemos que estar desde aquí ayudando al autónomo para que sea más competitivo con sus ayudas.
Es que la realitat de l'autònom de Balears és molt diferent de la realitat de l'autònom a una altra comunitat autònoma, no? Les diferències, i torno a posar el focus, no, en el tema de l'habitatge o el lloguer, que crec que és la diferència més important. La quota d'autònom, tot i que és vera que hi ha moltes facilitats, explicàvem abans el tema de la quota zero, jo crec que això és molt positiu, però després continua sent alta, si ho comparam amb altres països. Si fem una comparativa fins i tot internacional, o posam el Regne Unit, on els sous són més alts, per què tan alta? I quin marge se té de poder contemplar en un futur el manco una reducció de la quota?
Esa és la gran pregunta que se hace cada dia el autónomo en toda España, en Baleares. Pago mucho.
Exacto.
Y encima mis prestaciones... no nos olvidemos, el autónomo... Yo cada vez lo digo más porque me lo creo y los autónomos también se lo creen. Son empresarios individuales. Son empresarios. Son gente que ha decidido hacer una actividad por cuenta propia, levantar la presión a cada día, someterse a una serie de gastos, de alquileres, de todo, de nóminas. El 85% no tiene trabajadores, pero el 15% restante sí. Entonces, esa es la gran preocupación e inquietud que hay en España de qué podemos hacer desde la normativa nacional para ayudar al autónomo. Ese es el gran reto que tenemos que afrontar, pero mientras tanto, vuelvo a decir, desde aquí hacemos lo que está en nuestra mano, que es mucho, es ayudarle para que su trabajo cada día sea un poco más cómodo y sobre todo ayudarles a invertir en su propio negocio, en su propia actividad, para poder mejorar la competitivitat que tenen ells, que el mercat cada vegada és més competitiu.
Clar, importantíssim, no?, facilitar la feina dels autònoms. Abans parlàveu també d'eliminar traves o burocràcia, que també no estan per haver d'atendre aquestes coses, ajudes en el comerç, però si parlam de la relació amb el sector comercial, conseller, tant les patronals comercials com també la cambra o les cambres de comerç han valorat positivament la interlocució amb la conselleria. Quin paper té el diàleg també amb entitats com a Fedeco, Pimeco, Cambra de Comerç en la presa de decisió de la seva conselleria?
És bàsica, ja no solament en el sector comercio con las patronales, en cualquier otro sector, como el sector industrial. El diálogo es además, yo tengo la gran suerte o fortuna que ya tenía una bellísima relación con todos ellos desde hace muchos años, y esa interlocución es básica. Hablamos continuamente con la Fedeco, hablamos continuamente con Pimeco, en Menorca con Ascome y a través de Pyme Menorca, en Ibiza con Pyme Ibiza y a nivel global con la Confederación Balear de Comercio, que están todos agregados. Eso es un diálogo.
Però segur que tenen peticions, també. Vull dir que no tot todos. Dur de color de rosa, demanar i exigir,
correcto.
També, no?
No, no. Además, tienen peticiones diarias. Cada vez que hablamos, hay una inquietud, nos trasladan una situación que consideran que ellos tenemos que mejorar. Por eso, todas las líneas de ayuda que sacamos, también para el comercio, no nos las inventamos. Hablamos con ellos, la campaña de bonos comerciales, que a partir del día 18 todos los ciudadanos pueden ir con su DNI, conectarse a la página web de Bons Illes Balears y ver a los comercios y a los colmados donde pueden ir a comprar. Todo eso lo hemos diseñado con ellos. Hemos identificado los epígrafes, hemos identificado las necesidades y lo hacemos con ellos desde el primer momento.
Ara el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, que va dir dia 18 de juny,
sí.
A partir de dia 18 de juny, nova campanya d'aquest bons. Com han anat aquestes campanyes? Si s'ha repetit és perquè han anat bé, però com han ajudat a dinamitzar aquest teixit comercial a casa nostra, aquesta iniciativa de posar en marxa aquest bonus?
Pràcticament el objectiu d'una campanya com aquesta, otros años ha sido, tiene una dotación presupuestaria de 1 millón, 1,5 millones. Este año, con las ayudas también vinculadas al incremento de costes de la guerra de Irán, prácticamente se ha triplicado. Salimos con prácticamente 4 millones de euros y articulado, como estábamos diciendo, de la mano de las propias patronales. Se pone en marcha a partir del día 18, y ayer terminó el periodo en el cual todos los comercios se adhieren a la campaña. Y hay una página web donde cualquier ciudadano puede entrar, puede ver los productos que vende y puede ver los bonos que hay disponibles y puede con su DNI, tan sencillo como con su DNI, cualquier ciudadano puede ir a la tienda, puede identificarse, el comercio le identifica y puede adquirir parte de los productos con estos bonos. El objetivo es también dinamizar las ventas del comercio. Prácticamente se multiplican por 3 las ventas del comercio y es una cosa que tenemos que estar impulsando, porque por un lado ayudamos a la dinamización de los barrios, como estábamos comentando antes, al incremento de ventas y luego también al ciudadano. No nos olvidemos del ciudadano, que con su DNI puede adquirir no solamente prácticamente el producto más demandado en estas campañas es moda, es calzado, es complementos.
Home, ara que ve l'estiu, tenir una ajudeta per poder comprar les sabates d'esnin o haver de renovar una mica el vestuari, sempre suma.
Ese es el objetivo. Pero este año damos un paso más y hemos incluido también productos de alimentación de primera necesidad. Por lo tanto, ya hay muchas tiendas de alimentación que se han incorporado a la campaña y que con este DNI las familias pueden adquirir productos de primera necesidad de alimentación.
Conseller, encara manca temps, no? Uns mesos, però sí que li volia demanar si creu que s'han complit els objectius de l'inici de la legislatura, si creu que s'han fet els deures.
S'han hecho los deberes, seguimos haciendo los deberes, nos queda un año para terminar de hacer los deberes y ahí estamos intentando impulsar, y vuelvo a decir, sin inventarnos nada más allá de nuestra imaginación. ¿Qué quiere decir? Hablamos diariamente con los sectores vinculados. Antes hablaba de comercio y de industria, pero también de energía. Estamos cumpliendo los objetivos, también en transición energética. En los últimos 3 años se han hecho prácticamente el 60% de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo para familias. Es decir, una familia que ponga placas solares para ahorrar la factura energética, el 60% de esas instalaciones, cerca de 24.000, se han hecho en los últimos 3 años. Por lo tanto, sí que estamos cumpliendo nuestros compromisos, pero nos queda un año para terminarlos.
Estirem pendents de totes les propostes. Ja ha anunciat algunes de noves el conseller aquí. En nosaltres hem valorat la situació dels autònoms, les ajudes, la quota zero, el comerç en general, com s'enfronta alguns reptes des de la manca de relleu generacional, tot i que també hi ha programes que ajuden a donar el suport i les ajudes, sobretot al petit comerç a través dels bons. Conseller Alejandro Sáenz de San Pedro, tot un gust haver compartit aquests minuts de ràdio i de televisió aquí amb nosaltres, amb els oients i els espectadors del dia. Moltíssimes gràcies per la seva visita.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són quasi les 10 i mitja, 10 i 25. Escoltem uns consells, però tornem tot d'una amb altres propostes.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pimiento rojo granel a 1,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'has eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
Defluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional. Deu i 28 minuts, continuem aquí en directe, com sempre, a través de la ràdio, a través de la televisió, i amb algunes novetats molt interessants, perquè, atenció, a partir del 7 de juliol, tots els vehicles nous matriculats hauran d'incorporar la preinstal·lació d'un sistema que pot impedir arrencar el cotxe si el conductor ha consumit alcohol prèviament.
Por una botella.
se'n va. Litros d'alcohol corren...
Bueno, no volen fer apologia de sa beguda. Déu mos guard. Es tracta, avui volen parlar d'aquest anomenat Alcoloc, un alcoholímetre connectat al vehicle que es bloqueja, o que mos bloqueja la posada en marxa del vehicle si detecta una taxa positiva d'alcohol i que ja es fa servir en alguns casos de conductors professionals i també reincidents, Xisco.
La mesura s'emmarca en una estratègia europea de seguretat viària i obre el debat sobre el seu futur ús generalitzat. Avui en parlem amb Joana Ribas, ella és presidenta de l'Associació d'Autoescoles. Joana, benvinguda, com estàs?
Hola, bon dia, com esteu?
Clar, quina valoració d'entrada en fas que tots els vehicles nous hagin de sortir amb aquesta preinstal·lació de Alcoloc?
M'apareix superimportant i superinteressant, perquè realment seria una manera de que els conductors tinguessin aquesta tassa d'alcohol 0-0 o mínima a hora de conduir. Crec que és algo superimportant.
Clar que no mos permeti conduir si hem pres una copeta de més, o una copeta, que molta de gent una copeta li basta, i ja sabem que no tenim ni els mateixos reflexos ni la mateixa habilitat per conduir quan s'ha begut alcohol. Creus que és una mesura realment eficaç per reduir accidents o que també pot evitar que la gent que sàpiga que ha de conduir digui, mira, és que si no, no podré tornar a casa meva. Avui no bec.
Pues és que és el que toca. O sigui, han de ser conscients que no se trata de no beure. Jo sempre dic el mateix en els cursos de sensibilització i reeducació vial. No se trata de no beure, se trata de no conduir. Jo a ningú li puc dir que no begui. O sigui, tothom ha de beure per ser sec que té. Però el que no poden fer és conduir. O sigui, el que no podem fer és conduir i agafar un vehicle i posar en perill la nostra vida i la vida dels altres. Llavors, és una medida que impedirà que aquesta gent, que a vegades hi ha gent que és molt inconscient i que inclús hi hem begut escapar d'agafar un cotxe, pues, se posin en aquestes situacions.
I com creus que reaccionaran els conductors davant d'aquesta mena de tecnologia obligatòria? Perquè ja saps què passa, que quan dius blanc, sempre hi ha qualcú que ha de sortir per darrere i dir, per què blanc si jo sempre he volgut negre? Clar, com creus que s'acceptarà aquesta mesura entre els nous conductors?
Bueno, pues els conductors que siguin conscients i que no tenen cap problema, i qui tindrà el problema pot ser gent que normalment begui quan hi ha fes vehicle, que seran els que no els interessa llevar des de circulació.
Això també farà que molta de gent, ja quan surti de vega o quan surti de festa, opti per no agafar el cotxe, ja el deixi a casa, perquè si després no el pot posar en marxa, ja me diràs.
Efectivament, Xisco, jo no sé si tu ho recordes, però nosaltres, quan anàvem de marxa, teníem una conductora perquè cap de setmana. Cada cap de setmana li tocava una. Sí. I no bevia. O sigui, nosaltres eren cinc i cada cap de setmana li tocava una. Doncs aquest cap de setmana tu no veus. I sortien de marxa tranquil·lament i quatre es podrien prendre qualque copa i les altres, i la que li tocava conduir no bevia.
En el meu cas era jo, perquè jo no bec i sempre me tocava fer de conductor de guàrdia.
Jo t'anava a demanar si ara això que acabes de dir, que per mi molt innocent, quan nosaltres sortíem, és perquè ara no hi ha aquesta consciència. Vull dir, som més, no dic només els joves, no vull donar o assenyalar només els joves, però això que fèiem abans de avui te toca conduir a tu, per tant avui prens un suc, ara no s'està estilant perquè tothom és més inconscient. Penses que hauríem de tornar una mica a les modes d'abans i prendre aquesta consciència que per ventura hem perdut?
És que no ho entenc, perquè antigament hi havia poc controls, però és que avui en dia n'hi ha molts. Llavors, molt més fàcil que t'apleguin avui en dia que fa 20 anys. Perquè fa 20 anys a la millor hi havia dos controls en tot així, un cap de setmana. Però és que ara n'hi ha moltíssim, llavors molt més segur que t'apleguin. Ja. De fet, si hi ha un accident, sempre hi ha un control d'alcoholèmia, cosa que antigament no passava.
No hi havia. Clar, i dèiem també que ja s'està aplicant en alguns casos, per exemple, en conductors professionals i reincidents. No sé si això se refereix aquí a Espanya o se refereix a altres països nòrdics, que, per exemple, sí que sabem que ja tenen aquests vehicles amb aquesta tecnologia insertada o inserida.
No, Espanya,
aquí
Espanya.
També hi ha sa...
Espanya, no te contaré una anècdota. Vam anar a comprar un autobús a la península, el vam anar a cercar, i no nos arrencava. I és perquè no havien bufat. Vale? Sempre antes de, per arrencar has de bufar, i si dones alcohol pues no t'arrenca, vale? I nosaltres no els arrencava, i és que no havíem pensat que primer havien de bufar.
Ho hem vist la imatge, que bàsicament és aquest dispositiu que surt, no?, de, amb aquesta...
Amb una boquilla.
Exactament, i si tu bufes i, evidentment, dona positiu, el cotxe no...
No arranca.
No arranca. I serà més o manco així com el que veiem a pantalla, Joan, un petit dispositiu, no?, que s'enganxa,
sí, sí, sí,
i directament, no?, si no...
I tu, però tu el que ara és obligatori és preinstal·lació separada, no el dureu.
Exactament, quan en un futur el tinguis,
sigui obligatori, no?, tu estàs en separat.
D'aquesta manera, exactament.
Efectivament.
Però està molt bé que tots estiguin al manco en la preinstal·lació, vol dir que això en un futur serà obligatori.
Un poc com les cases en aire condicionat, que mai saps quan sona de calor arribaran al teu redol o quan se farà obligatori per dur aquest alcoholímetre. Hi ha risc, però, que quan sigui obligatori, si arribes a l'estat espanyol, Joana, els conductors intentin manipular o evitar el funcionament d'aquest dispositiu?
Sabem que tot és fet a la llei, fet a la trampa.
Ai.
Sabem que sempre intentaran que un altre sistema perquè que els cotxes ho posin en marxa. I si bufa un company, és que sempre t'ho demanen. Pues, supos que sí, que hi haurà manera d'enganyar-lo, però no sé com.
Això pot generar una falsa seguretat, sentiment de seguretat, o relaxar altres mesures de prevenció? Ho dic perquè si ja el cotxe m'ha deixat arrencar, ja mos pensant que ja està tot, que ja està tot fet, en certa manera.
Bueno, pot ser, però de totes maneres, si no el tinguessis, també tindries aquesta falsa de seguretat, també agafaries el cotxe ben igual.
Té resposta per tot, no, Joan? Així m'agrada. Que no hi ha clivell on se pugui colar, en certa manera.
Saps que passa? Són molt d'anys d'experiència. Són molt d'anys, i molt d'anys que te fan les mateixes preguntes, perquè és la gent dins els cursos de sensibilització sempre te cerquen
com... Les puces, clar.
Sí.
I, clar, Joan, abans de... Jo sempre que vaig a fer una formació, una xerrada, una espècie de pedagogia, imagino, per conscienciar la gent, que no sé si te referies a que, per exemple, vas a escoles, o directament que vas a autoscoles, escoles, precisament, a fer aquestes xerrades, quin paper creus que haurien de tenir en general, no només tu, ser autoescoles, en explicar i normalitzar a les classes, no? No només la tecnologia que haurien de dur preinstal·lades, sinó també aquesta part de consciència, responsabilitat, de tornar en allò que dèiem abans, de avui menes tu perquè no poden veure o no pots veure per cas de conduir, un poc tot això.
Crec que aquesta feina és una feina nostra i és molt nostra. Nosaltres hem de conscienciar en el nostre alumnes de que les normes s'han de complir. Sí que és vera que a vegades pues, no les complim així com toca, però la nostra feina és aquesta, fer-los entendre que les normes no estan per un capritx, estan per algo, i ells ho han de tenir aquesta conscienciació, que a vegades la tenen dins el llibre tenen la norma, no pots anar més de 80, però tu els has d'explicar per què no poden anar més de 80. Vale, això és la teva feina. La feina d'un professor d'autoescola és conscienciar en aquest alumne del motiu perquè hi ha aquesta
tenir
norma.
Tenir cultura de la prevenció, en sí, realitat, no? Que durant tant d'anys, és veritat, no se tenia present, però tenir-la ara mateix. Jo vull pensar que els joves d'ara, el manco, ja que han crescut, no?, amb aquesta filosofia normativa, etc, també hi ha estudis que diuen que consumeixen manco alcohol, alguns joves. Vull pensar que tot ajuda, no?
Jo vos diré que en aquest curs de sensibilització i reeducació no hi ha tant de joves, hi ha més gent gran que joves. Els joves no són el gran problema que tenim avui en dia en quant a alcohol. Els joves ja, l'alcohol està més implantat en gent de 40, 50, 60 anys. Els joves jo crec que ho tenen bastant més clar. I, de fet, fumar, també veiem menys joves que fumen. Els joves avui en dia ho tenen molt més clar que nosaltres.
Per tant, ja està bé de donar-se culpa en els joves. Ja prou de donar-se culpa en els joves,
sí,
perquè
sí,
també els joves també han après,
han
en certa manera, també perquè la manera d'ensenyar a autoescoles també ha canviat. No sé si impacte que pot tenir aquesta nova normativa a l'hora d'explicar-ho. Ja deies, en els cursos de sensibilització sempre intenten trobar l'escletxa per trobar-nos les puces. Però quan t'ho expliques a classe, una classe estàndard, quan hi ha nous conductors que estan aprenent la normativa de trànsit, també t'ho qüestionen tant? O sigui,
no
és cosa quan ja ara està conductor i ja has intentat votar-te la norma qualque vegada.
Normalment no, conductors no te qüestionen res, ¿vale? Qualcun te pot qüestionar, però normalment no te solen qüestionar res. Normalment solen ser conductors reincidents que solen tenir problemes en complir unes normes, que són totes, no són les normes de circulació, ja és un patró a la seva vida que no volen complir normes.
És molt important fer èmfasi, no?, en la cultura de la prevenció. És molt important, no?, pensar que ara mateix els joves, i no tan joves com ha explicat Joana, tenen present que l'alcohol causa la mort. De fet, totes les estadístiques demostren que la gran majoria de morts en accidents de trànsit, l'alcohol és un element que sempre o que moltes vegades està present.
És que damunt agraves les ferides. O sigui, no és que provoquis accidents, és que un accident, quan has tingut un accident i has tingut ferides amb alcohol, agrava molt més les ferides, perquè, per exemple, l'operació d'urgència les han de fer amb més compte, la medicació no té la reacció que toca, llavors afecta moltíssim en els accidents.
El col·loc, molt bona mesura.
Sí.
La podem valorar com molt bona mesura.
Deu.
Serà una realitat, evidentment, ens agradaria i ens encantaria que fos ja, no?, que aquest dispositiu ja sigués una realitat a tots els cotxes, però que ja tinguin una preinstal·lació al manco els cotxes nous, jo crec que és una mesura més que benvinguda. Joana Ribas, moltíssimes gràcies, com sempre,
gràcies
per les seves visites molt educatives i molt didàctiques. Gràcies.
Gràcies.
Uns consells, són les 10 i 39 minuts, continuen tot d'una.
Corren por mis venas, mujer, no tengo problemas de amor, lo que me pasa es que estoy loco por ti.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar. Una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Són les 10 i 41 minuts. Seguim ben pendents de l'incendi declarat a primera hora del matí, avui sobre les 5 i 20, a un edifici de Magaluf. De moment, sabem que el balanç continua sent de dues persones mortes, una ferida en estat crític i altres 9 també ferides. 24 persones continuen confinades a l'interior d'aquest edifici, Trianon 2, ubicat al carrer Federico García Lorca, molt pròxim a Punta Balana. Allà se troba la nostra companya, Maria Antònia Esquines. Bon dia. Què més sabem sobre aquesta qüestió?
Bon dia, companys. Sí, em trobo aquí al carrer paral·lel al Trianon segon, on s'ha provocat aquest incendi. A l'exterior de l'edifici, la majoria dels que estaven allotjats ja han estat evacuats. Els bombers han informat que queda una dotzena de persones per evacuar i hem pogut parlar amb el conseller Rafael Boix per conèixer més detalls. Escoltau.
Transmetem al senyor Batla tot el nostre suport i el condol i a tots els familiars que avui s'han despertat amb aquesta luctuosa notícia, les dues persones que ens han deixat, la persona que se troba en un estat greu i nou persones, me comentaves, director, que encara tenen els efectes d'inhalació de fums, els propis bombers que estan sortint de l'operatiu, que, com me comentava el senyor Batla, ha estat una intervenció ràpida però d'uns efectes propis d'una intervenció d'aquest nivell d'adrenalina i de respirar fum, i ara s'estan hidratant i oxigenant, han saludat a dos, i l'operatiu ha estat ràpid, però el foc també és molt ràpid, els han explicat la columna de fum pujant, les persones a dalt, i realment s'ha fet tot allò que s'ha pogut, però a vegades les persones no prenen les decisions que potser seria més prudent de tancar-se, posar tabaioles humides, a intentar aguantar un poc abans de sortir i respirar, a més, un vapor calent que han devastat uns moments molt, molt greus.
Han pogut presenciar que els van evacuant de dos en dos i els hi comproven aspectes com, sobretot, la saturació d'oxigen. Alguns surten en camies i mocadors tapant-se la cara per tal d'evitar inhalar el fum. També, companys, cal destacar la solidaritat dels comerços locals i supermercats de la zona, que estan oferint menjar i ajuda a les persones afectades que van evacuant l'edifici i han hagut de sortir ràpidament. La majoria de persones que a la zona són turistes. De fet, molts dels hostes dels hotels propers es mantenen a l'interior dels seus allotjaments per preocupació i per tal d'avisar riscos. Sí que hem pogut parlar amb un turista que es troba al Trianon, que ens explica que estan seguint la situació des de dins, ja que no poden sortir de l'edifici, i on ha pogut presenciar de primera mà com s'ha pogut provocar aquest foc. Quedarem atents per si hi ha actualitzacions.
Moltíssimes gràcies, Maria Antònia Esquines, en directe, explicant la darrera hora d'aquest succés. Escoltàvem també les declaracions del conseller d'Hisenda i Funció Pública, Rafael Bosch, al respecte, i escoltàvem ara també Xisco Bonin, cap de bombers de Mallorca.
Mira, per desgràcia, com sempre, el que la major causa de víctimes és el fum, efectivament. Val? Aquest incendi, siguent tan violent i amb tanta càrrega de foc, ha romput finestres, inclús la porta d'aquesta vivenda, també me comenten els bombers, perquè jo encara no hi he entrat, que també s'ha mangut per avall, i això ha fet que se propagués el fum molt ràpid per tota l'escala i també que entrés a vivendes, inclús per la façana, no? I això és el pitjor, això és el que ens dona més problemes, i això és el que, pues, per desgràcia, en aquest cas, pues, s'ha transformat en dues persones mortes i una greu.
També escoltem Joan Fornàs, director insular d'Emergències, qui també feia referència a la virulència del foc.
Ha hagut bombers que s'han tingut que posar tres equipos d'aire per entrar, han tret les persones, les han tret molt ràpid, i segons he xerrat amb ells, que ha estat molt violent. El moment que han arribat era molt violent, havia molta càrrega de foc, i clar, el fum el que ha fet és, per hueco de l'escala, ha fet un tipus de ximenea, i clar, ha afectat totes les vivendes fins al dalt.
Continuarem pendents, com dèiem, de l'evolució d'aquest succés, sobretot pendents també de que tothom pugui ser desallotjat de l'edifici, que degut a que les estructures encara estaven calentes, no tothom ha pogut evacuar. Mentrestant, continuem avançant i vos proposam altres propostes en aquesta hora i 10 minuts que ens queda de programa. Un dijous més arriba el moment de passar consulta amb el nostre manescal de confiança, que es va enorrir de la Ribera Veterinaris. Avui, precisament, per xerrar de la ràbia, un tema de molta actualitat.
Exacte, Marta. Molts curadors pensen que és una malaltia pràcticament desapareguda, però continua sent una de les zoonosis més greus que existeixen ara mateix. Les Balears són territori lliure de ràbia terrestre, però les autoritats sanitàries mantenen mesures obligatòries de prevenció perquè el risc d'importació continua existint a causa dels moviments internacionals de persones i també d'animals.
Per entendre què diu exactament la normativa, quines obligacions tenen els curadors i per què els veterinaris insisteixen tant en la prevenció, saludem en Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, un home que, com ja sabeu, tothom el saluda com a Catman. Bueno, quan sentim a parlar de la paraula ràbia, d'aquesta malaltia, sovint tenim la sensació de que és una cosa del passat. Quin és el risc real que hi ha actualment a les Balears i per què continua ocupant un lloc destacat dins allò que serien les polítiques de salut pública?
Les Balears, la veritat, és que estan aïllades, justament, i això ens ajuda bastant. El problema és el que deia a Joana, no? que hi ha tràfic de persones i d'animals també. Aquí pot ser no tant, però sobretot a Ceuta i Melilla, perquè estan molt a prop d'un país que sí que té ràbia, que és el Marroc. Pues, hi ha casos quasi cada any en tenim un cas o dos que estan afectats d'aquesta malaltia. I de vegades també gent que va de turisme en el Marroc i s'adu un canet que se troba pel carrer i justament el carrer està infectat de ràbia, això no se veu en el moment i una setmana després és quan comença. De fet, va haver un cas, crec que va ser a Toledo, no sé, fa uns anys, i bueno, va ser un poc un caos, perquè aquest cas no va mossegar cap persona, però sí altres cans, i clar, al final va ser un petit lío important, i era un cas que havien agafat del carrer.
Ara que dius això, que has esmentat Melilla ja ha detectat el primer cas de ràbia del 2026, va ser el passat 3 de juny, un que va entrar per la frontera, és un pastor alemany, ja està detectat, però ja hi ha el primer cas a l'estat espanyol, i se suma a un de fa un parell de mesos que es va detectar a Itàlia, però és un cas que sí que va estar en trànsit per la península Ibèrica. Exacte. per arribar a Itàlia. Com dèiem, una malaltia erradicada a nivell terrestre a Espanya com a país, però hi ha altres països on encara hi ha ràbia, i si passen per aquí, clar, doncs, evidentment, deixen traça.
Efectivament, i per això jo crec que encara hem de lluitar, no? De fet, una cosa que ha demanat sempre l'Organització de Col·legis de Veterinaris és justament fer una estandardització de la lluita contra la ràbia, perquè en el final hi ha una normativa de l'Associació Mundial de Veterinaris que en principi el que diu és, clar, en principi està recomanat posar la vacuna entre 1 i 3 anys dependent del fabricant, no? Perquè això és el fabricant de la vacuna que te diu quan duraran els anticossos contra aquesta malaltia. Però clar, el primer que te diuen de recomanació és que han de seguir, si vols, les lleis locals, és a dir, que cadascú ha de fer el que digui i tal. I el problema és que l'estat espanyol en aquell moment, cada comunitat diu una cosa diferent, i això és una mica un caos, no? Setmana passada no, però l'altre xerraven de la nova llei de benestar animal, que també té recollit això de la vacuna de la ràbia, i en principi aquí xerraven de vacunar anualment i vacunar també les moixos i les fures, si no vaig errat. Ara, justament, el govern balear ha tret una nova normativa, i aquí el que diuen és que han de seguir la recomanació del fabricant, i normalment són cada 3 anys, i ja els moixos queden fora, i en principi és una vacuna recomanada, però no obligatòria. I això provoca una mica de caos, perquè, clar, si el teu moix està aquí i s'ha d'anar, jo què sé, a Càceres, i a Càceres, justament, sí que ha d'estar vacunat, què hem de fer? Vacunar amb el moix, no el vacunar amb... I sí que és veritat que hauríem de fer una...
No anem a Càceres.
Una norma... O no anar a Càceres, sí, però és molt
no,
guapo, Càceres.
Davant,
sí.
Davant es dubta posar-la.
Sí, efectivament, i és el que feim, perquè si no han de saber totes...
De fet, és obligatòria, no?
Per viatjar sí, però clar, si el moix ha de quedar allà, que és que no, és una mica complicat, la veritat.
Clar, però parlant de ràbia, molts pensam que és perillosa, però no sabem ben bé què passa quan un ca té aquesta malaltia, i que a més no ho sabem tampoc com la pot traspassar, què pot passar si, per exemple, la traspassa a un humà. Per què és tan perillosa?
Bueno, perquè és potencialment mortal. I ja està. El cas que xerrava en Xisco de Melilla, sí, és fàcil.
Poca cosa, Catman.
Sí, res.
Sabets,
el cas que xerrava en Xisco està detectat i va morir en el dia següent, vull dir, perquè estava malalt, no? En el final, el que passa en la ràbia és que t'afecta a nivell d'aquí, el cas torna rabiós.
Per això el nom, clar.
I tens un canvi de comportament, i el cas el que vol és mossegar-te, perquè se transmeteix així, no? Per la saliva, i el que vol... Absolutament, és per això que deim un cas rabiós, una persona rabiosa, quan està molt emprenyada i així, és per això, perquè és que jo no he vist mai un cas en ràbia, vull dir, no, això ho he llegit,
ho he
estudiat.
És un fet molt excepcional, trobar-se
bueno, sí,
en cases d'aquestes
característiques. Bueno, sí, és que jo no sé si un dia el veuré i el reconeixeré, vull dir, no sé.
Tant de bo no t'haig de...
No, per favor, no.
Però sí se necessita un criteri homogeni de vacunació. Això seria fonamental.
Jo crec que sí. Jo sempre he pensat que
sobretot
sí. Ja t'he dit,
l'organització
col·legial ho demana fa anys, però de moment seguim canviant lleis i canviant coses i normatives i no sabem exactament què fer.
Clar, hi ha curadors que pensen que, com que el seu cap pràcticament no surt de casa, o el seu moix no se batega, aquesta vacuna, aquest vaccí, no és necessari. Tu què els diries en aquest grup de persones?
Mira, parlant de ràbia, ja t'he dit, fa molt d'anys que no tenim casos de cans, diguéssim, balears, si vols, o espanyols, o com se digui, o el que sigui, que tenen rabi, no? Són tot cans importats. Però sí que podrien xerrar d'altres vacunes, com pot ser, jo què sé, el moquillo o tal. Jo quan vaig començar, perquè ja tinc una edat, hi havia moltíssim de moquillo, i ara quasi no en tenim.
Perquè s'ha fet bona feina,
jo
no?
Jo pot ser 15 anys que no he vist un cas de moquillo, no? Ni les hospitals, ni res. Això vol dir que les vacunes funcionen, no? Els parvovirus, quan jo vaig començar, és que era cada setmana dos o tres, i ara la veritat és que no en tenim, no? O sigui, que les vacunes funcionen, però clar, hem de tenir, jo crec, una norma per seguir, perquè és que si no, al final cadascú fa el que vol i és un poc un jaleo, sobretot per nosaltres, que no sabem què hem de fer. O sigui, tu te'n vas a no sé on, i si te'n vas aquí, no. Uau.
Clar, i també hi ha un ball de xifres o d'anys, no? O de temps en què hem de vacunar. Cada quant s'ha de vacunar, si és que decidim que s'hagi de vacunar?
Segons la normativa actual de Balears, si es fabricant diu que cada 3 anys, cada 3 anys.
Cada 3, no és cada any. Jo sí que pensava que era cada any.
Bueno, perquè això ha canviat. Ara això va començar dia 1 de maig. O sigui, vull dir que ha canviat fa no molt.
És una vacuna que té efectes
abans
secundaris.
Abans sí que era anual, eh? Abans era anual i obligatori anual a Balears. Ara ja no. Bueno.
És una vacuna que té efectes secundaris?
No. És... Normalment no en té. No, pot ser una mica de mal allà on posats la vacuna, com totes les vacunes, però bueno, els cans, la veritat, és que no se queixen, ni els moixos tampoc.
Cans i moixos, de tot i que és molt infreqüent.
Cans, moixos i fures.
I fures, exacte, i fures.
Ho dic perquè pobres cans sempre t'hi donen la culpa, quan en realitat també hi ha altres companys que poden transmetre aquesta malaltia.
Hi ha moltes fures, perquè sí que fa uns anys hi va haver com una moda, no?
Sí,
de gent
ara,
que
no,
tenia fures.
Ara no, ara no en veiem moltes, no.
Per cert, ara que parlant de fures, aprofito per recomanar la novel·la de Llorenç Villalonga, Les fures, que és meravellosa, que sempre, que parlant d'animals, pertanyen al cicle de Bearn, i és una meravella. Clar, na Joana Maroto, que és una dona investigadora, és la nostra Carmen San Diego, t'ha dit, què li passa a un que quan té ràbia? T'has dit que torna com a rabiós perquè li altera el comportament i té tendència a mossegar. Però què passa quan mosseguen una persona? Quins són els símptomes? Perquè a tu t'ha pogut mossegar un ca, si no saps si té la ràbia o no la té, supos que lo lògic seria anar tot un hospital. Però quins són els símptomes que ens haurien de fer sospitar que ens han encomanat la ràbia?
En principi els mateixos. O sigui,
també tornar una mica.
També, sí. Quan te mosseguen normalment a la mà, no? Perquè te solen mossegar per aquí, el virus puja a poc a poc per el braç, diguéssim, fins que arriba en el cervell, i aquí és quan se modifica tal. Clar, aquest procés triga un temps i clar, és aquí on són perillosos, perquè quan estàs rabiós ja sabeu molt bé que no va bé, no? Però és aquí quan hem d'aturar la infecció, i de vegades se pot i de vegades no, però això és una malaltia que consideren greu perquè és mortal. Per
de totes maneres, alerten les mossegades,
sí.
Perquè sempre ho deim, ara no per ràbia, sinó per qualsevol altra qüestió, no hi ha cosa que s'infecti més que una mossegada.
És que s'infecta totes, i de fet...
Tant de ca i sobretot de moix, perquè encara són pitjors les de moix. Què hem de fer si mos mossega un ca? Ja no parlem de ràbia ni molt manco, no?
Bueno, el metge segurament ens posaran la vacuna de tètanos, si això està clar.
Aquesta que crec que la posen cada vegada que te puc posar una cosa. Sí, saps si te l'han posada, te la posen.
I segurament te donaran antibiòtic directament, perquè, bueno, tots coneixem companys. Jo la darrera vegada que m'ha mossegat un moix així, que vaig tenir febre, tenia la massa veritat que descolor d'això, no? I estava super, super inflada. Però jo tinc una companyera, pobreta, que li va pujar la infecció i no la podien aturar, i fins i tot se varen pensar
amputació, perquè veieu que poca broma amb les mossegades, anau directament al metge.
Però gens de ràdio, en Manucat m'han fet el gest d'unes estigores, clac, clac.
Jo, ja que no ho veien, ja he afegit amputació directament perquè la gent sàpiga que és seriós. Poca broma. Manu, queda a nosaltres, perquè a banda d'aquestes advertències, que són molt interessants, ens queden uns minutets per comentar la visita del Papa al nostre país, tot aquest recorregut, hem abordat la nostra tertúlia, també la visita a Canàries, no, fent al·lusió a la migració, la visita a Barcelona, en la inauguració de la Sagrada Família, però ens deixa també curiositats. Les analitzam. Ha estat font d'inspiració per molt de merchandatge, i un dels que més ens ha cridat l'atenció és la versió que gané del Pontífex. Compartint les imatges que descrivim per als oients de ràdio,
m'ha agradat molt que has dit Manu Queda, és un tema que t'interessa. En Manu Catman, no sé si com expert en art, o en caianers. La figura costa... Exacte, la figura costa 25 euros i segons la descriuen a la plana web allà on la venen, la figura du l'anell del pescador i transmet una mirada serena i un gest humil que parla més que 1.000 paraules. La tradició es troba amb el present en una figura que inspira calma i respecte.
I a més, des de l'empresa afegeixen que aquest caganer està detallat amb cura, ja el podeu veure ben assegut o ben de cuclilles fent la seva necessitat, transmet proximitat i esperança sense estridències. Una figura que inspira calma, diuen, i convida al recolliment.
No sé si el Papa Lleó XIV s'esperava veure's a la gatzoneta acotat, com si anava a fer les seves feines, però aquesta sa imatge, part del merchandatge que s'ha posat a la venda...
No, i 25 euros,
de
perdona.
Papa, 25 euros. No sé si us animariu a comprar-lo.
No, però... No, ni cap dels caganers, perquè no és una tradició meva que faig servir, però bé...
Tampoc és una tradició nostra. I veiem molt disfressant de vampirs quan arriben tots sants.
Home, i si visites Barcelona, no? Aquest dia són...
Hi ha molta de gent que col·lecciona figures de valents. No és el meu cas, però ho trob caríssim. Però imagina't que la beneeix el Papa, que valdria si se beneeix un caganer. Perquè aquesta també seria
molt improbable, que fos una... que el Papa anés... Però bé, qui sap?
No sé si s'animaria, però bé. De tot ja se fa merchandatge, que és a visitar el Papa, ja ho dèiem, ha tingut un cost important per allò que seria l'erari espanyol, però també durà una resposta econòmica, com per exemple en forma de caganers. Diuen que te'n fan un quan ets molt, molt famós. Tu t'animaries, Marta Garau, a que t'aporacin en el Betlem de Balears.
La veritat és que
així seguda,
no m'imagino així en el futur.
Fent ses feines.
No m'imagino així en
també
el
en
futur.
També en el costat hi havia Gaudí. Que
i
hi
també ser. Donald Trump.
Sí, bastant costat en Karl Lagerfeld.
Stephen Hawking, Karl Lagerfeld. És vera. Per cert, espectaculars les imatges de la Sagrada Família amb la inauguració dels trons. No sé si, Manu, vas tenir ocasió de veure com s'estava projectant la figura, el rostre de Gaudí. Aquí ho compartim a pantalla. Crec que ha estat una de les inauguracions més espectaculars de tots els temps.
Sí, i sa frase que molt xula, també.
Sí, la frase ens ha encantat. Primer l'amor, després la tècnica. Uh-huh. Aquí, que sempre pecam de romanticisme, no?
I que també pecam de tècnics.
I mira, no, mira com la mira, no? La seva obra és espectacular.
A la fi, la pot veure.
A la fi, 100 anys del seu naixement, per cert. Manu, que passis un bon cap de setmana.
Igualment, vosaltres també.
Notícies a la part de ràdio del nostre programa, petita aturada per publicitat. Continuem tot d'una.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.